Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. S'acosta Sant Jordi i avui nosaltres us volem recomanar un llibre, Tria la vida, del sacerdot gironí Gerard Jiménez Clopés. És un llibre que està editat per Albada Editorial en la col·lecció L'Alenada. Un llibre que ens pot inspirar, que ens pot servir, que ens pot il·luminar i que ens acompanya per tots aquells que desitgen encarnar la seva fe al cor del món i descobrir que a cada tria podem trobar un Déu que ens somriu i que ens convida sempre a continuar endavant. En Gerard Jiménez és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Pompeu Fabra i doctor en Teologia Dogmàtica per la Pontifícia Universitat de la Santa Creu. Jiménez explora en aquest llibre un equilibri entre la voluntat divina i la llibertat de cada persona per tal d'escollir-la. De seguida el saludem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Gerard, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Bon dia, Emili. Moltes gràcies.
Com dèiem a la portada, en Gerard ens acompanya des de Roma i en aquest cas per presentar el seu llibre Tria la vida, una invitació a moure's amb llibertat als plans de Déu. Gerard, parles en aquest llibre dels plans de Déu i una de les meves conclusions després de llegir-lo és que sí, viure en la fe no vol dir que no tinguis llibertat, sinó ans al contrari, no? O sigui, amb molta llibertat i seguint, com dius, no, també reiteradament, els plans de Déu.
Així és. Sí, sí, algo que un va descobrint conforme s'endins en la fe és que més que ser un conjunt de barreres o de coses difícils i que ens incomoden la vida, realment Déu busca just el contrari, no? I té un pla que supera les nostres expectatives i això és entusiasmant. Mm-hmm.
Per què el títol de Tria la vida?
Bé, perquè una mica el títol prové de la Sagrada Escriptura, del Deuteronomi, de l'Antic Testament, i fa referència a aquesta invitació a realment a confiar en que la nostra vida als ulls de Déu és molt valuosa i, per tant, també el fet d'escollir la pròpia vida i el que nosaltres volem dins de la nostra vida és algo que a Déu li agrada. A Déu ens mira des de dalt somrient mentre fem les eleccions, sempre que, evidentment, siguin dins dels seus plans i dins del seu pla de saviesa, que és bo, no? Uh-huh. Per tant, triar la vida és el sentit del llibre.
Al llarg del llibre vas posant molts exemples, no?, clarificadors, no?, de les situacions, no? Però és aquest fet, no?, el fet de viure, no?, de viure la fe, de viure pensant en Déu. I tot el benefici que això et pot reportar, no? I fas comparatives, sí, no? Potser no una persona que no sigui creient amb una persona que és creient, no? I com pot viure. Perquè ser creient no vol dir que sigui fàcil, no? O creure en Déu no vol dir que tot ens hagi de sortir bé, no?
Correcte, efectivament. Vull dir, la vida, tots ens adonem compte que està plena de... Bueno,
d'obstacles,
no? De tasques, d'obstacles, i la fe és precisament una llum que il·lumina tant el que podem fer com és una llum que encén les nostres forces, no?, per tirar endavant i per no tenir por a orientar la vida amb els problemes que hi hagi de la manera que vulguem i amb l'ajut de Déu.
Una de les paraules també que fas molta reiteració és la de desinvoltura, no? La de...
Sí.
Ens movem, no? I ho fem amb tranquil·litat, no? Segurament en moments també de, no?, de preocupació, però amb una disinvoltura, no?, amb una manera més relaxada, entre cometes.
Exacte, és un relaxat és una idea clàssica de la vida cristiana, que, o dit de manera clàssica, seria aquesta vida de fills de Déu, és a dir, no tenim un pare en el cel que és com un, no sé, un professor o un... o jefe del treball dur, si és que tenim un jefe del treball dur, sinó que és un pare que ens mira amb ulls de bondat i, per tant, podem viure dins de casa del pare, que és aquest món, com a nens, com a fills, que fan es porten bé, d'alguna manera, però com a fills, per tant, fent el que un vol a casa seva, no? Un estar a casa seva.
Gerard, és una mica també la teva pròpia experiència com a cristià, de fet, el llibre arrenca, no?, amb l'explicació dels teus viatges a casa de l'àvia, no?, quan eres petit. No sé si és una mica, doncs, això el que tu has viscut al llarg de la teva vida.
Sí, més o menys sí. És veritat que la vida acabes aprenent a viure d'aquesta manera, vull dir, perquè un aprèn a base de tot, no? De coses bones i de coses dolentes, però sí, un, si mira enrere, acaba descobrint que, efectivament, el millor de la vida cristiana és com quan un viu a casa dels pares, si un té la fortuna de tenir en general una bona família, com ha tingut la immensa fortuna de tenir, i efectivament la vida cristiana es reflecteix en la vida d'una casa, on un viu a gust, tranquil, i sí, a l'inici del llibre explico aquesta complicitat que tenia amb la meva àvia, amb detalls petits, que teníem com uns pactes entre ella i jo. Bueno, doncs és una imatge de la vida cristiana, on un va fent pactes o va concretant coses amb Déu de com viure la pròpia vida, amb aquesta familiaritat d'un avi amb un net, o amb un pare amb un fill, vull dir, l'àmbit aquest de la família és una bona imatge.
És potser, no?, que en qualsevol gest de la nostra vida quotidiana tenim la presència de Déu sense potser adonar-nos-en.
Exacte, efectivament. Sí, Déu sempre està dins nostre, ens acompanya, ens il·lumina, i de fet tot el que la vida clàssica i l'espiritualitat ens recorda això, que les inspiracions, les bones coses que se'ns acudeixen, moltes vegades precisament venen d'alguna manera de Déu. Vull dir, Déu ens ha donat la intel·ligència, ens ha donat la memòria, ens ha donat els pensaments. És veritat que els hem de purificar perquè a vegades no tot és positiu, però en general el que se'ns acorreix i el que volem fer en positiu, si ho fem en presència de Déu, Déu està allà ficat d'alguna manera.
De fet, no? Tu dius que tots podem, no?, tots podem col·laborar en la manera de que els plans de Déu es desenvolupin, es facin, no?, realitat o es vagin fent.
Correcte, sí. Déu no crea les persones així com en grup, no? Ara creem els catalans, així és un grup de catalans que van a l'existència, que cadascú és important. Déu, realment, això ens ho diu la fe, són molt valuosos, i per tant tot el que nosaltres fem un a un és importantíssim, i inclús els gestos que semblen més petits, no? Hi ha un autor que també allà poso també la cita, que diu que la part més petita de gràcia de Déu que hi ha dins de l'ànima d'un nen petit és més valuosa o és tan valuosa com tota l'existència de la creació, no? Vull dir, la poca gràcia de Déu que tenim dins és molt. Doncs imaginem-nos el que és un gest d'amor d'una persona humana feta amb Déu des de la fe. Bueno, és que no té un valor incalculable.
Perquè potser, jo crec que és un llibre molt didàctic també precisament per no creients, no?, en el sentit de que explica, no?, doncs això, que pots viure amb llibre, que sent creient o creure en Déu no vol dir que no siguis lliure, no? Perquè clar, com dius, no?, tal com dius, del fet de ser creient, ser lliure, no?, d'entrar dintre dels plans de Déu, però totalment des de la llibertat. No sé si és precisament també això, és una mica aquesta pedagogia per fer entendre també perquè no sé si a la societat hi ha aquesta d'allò o aquesta etiqueta i ets creient, llavors no ets, com que no ets lliure, com que ets submís a un Déu, no? No sé si comparteixes aquesta idea, no?, de que potser hi ha aquesta sensació des de fora, vist des de fora, de la gent no creient.
Sí, totalment. Home, suposo que tothom tindrà la seva idea de la religió i de la fe catòlica, i sens dubte aquesta part de lleis o de normes i de coses, doncs hi és, però aquesta és la bellesa, que quan un s'endinsa i entén el sentit i quin lloc tenen en la vida, te n'adones que és molt més maco del que des de fora podria semblar si és que un té aquesta percepció. Per tant, totalment, és una invitació a descobrir un món amb colors i no en blanc i negre, no? Que la religió pot semblar una cosa en blanc i negre, res a veure, és amb colors i amb vida, sí, amb vida.
En el moment que decideixes tirar endavant el llibre, primer de tot, com sorgeix? Està editat per Albada Editorial.
He col·laborat amb un altre llibre, editant un conjunt de textos sobre la fe catòlica. El vaig editar jo juntament amb una altra persona, però aquest és el primer llibre que efectivament escric jo en primera persona, no? La veritat és que jo la idea del llibre la tenia ja al cap, fruit d'experiències que he anat veient i de coses que he anat escoltant, i de fet hi va haver un moment que ja tenia tant la idea en el cap que vaig fer un esquema. I en un moment donat, ara farà un any més o menys aproximadament, a un congrés aquí a Roma, doncs vaig conèixer, bueno, ja el coneixia, l'editor, el propietari ara d'Albada,
En Marc Argemí.
el Marc Argemí, en Marc, i ell em va preguntar, sabent que jo em dedicava a coses a vegades de formació i d'aquest tipus, si no tenia alguna cosa per escriure. I li vaig dir, mira, tinc una idea ja mig pensada, de fet ja tenia un esquema, i també tenia altres també, idees al cap. Li vaig presentar el que tenia i em va dir, doncs mira, tira endavant amb això i d'aquí pot sortir un llibre.
Dèiem abans, molts exemples, no? De fet, també parles molt de la vida familiar, de la vida matrimonial, no?
Sí.
Quan expliques, no? Quan exposes un argument, no?
Sí.
I llavors, doncs, portat a la pràctica amb exemples, no?
Sí.
Sense posar noms i cognoms, però sí, no?
Correcte.
Que són exemples, reals, no?
Sí, o sigui, tots els exemples del llibre són reals i també volia posar-ne bastants perquè algo que experimento a vegades llegint coses d'espiritualitat és que a vegades hi ha idees molt maques però una vegada no sap molt bé com concretar-les o com viure-les i sempre un es queda amb la amb la, amb el però, amb les ganes d'això, de que l'autor proposi maneres de viure-ho, no? Llavors, les històries són maneres no tant de dir-te com ho has de viure, sinó de dir-te com ho ha vist, com ho ha viscut alguna persona. I això et dona idees de com tu podries viure o què podries fer, no? Per comparació, per inspiració. I em sembla que és una manera també entretinguda de dir les mateixes idees, però d'una altra manera. Per tant, sí, em sembla que és un recurs pedagògic que espero que qui ho llegeixi li ajudi.
Parles també, no, de la providència de Déu, no, del temps, no, de com el temps pot jugar, no, en aquesta providència, no, en aquesta manera de descobrir la
Sí.
providència i allò, el relat personal de la gent, no, de les persones.
Sí, el temps és una cosa interessant perquè a vegades anem molt, molt ràpid, no ens donem compte del temps, però quan tenim sobretot problemes, el temps a vegades es converteix com una cosa molt angustiós, no? Perquè no aconseguim un objectiu, un pare que veu que els fills s'han doncs, allunyat de la fe, o que l'esposa l'ha abandonat, o que l'ha traïcionat, o que un progrés professional no arriba quan havia d'arribar. Llavors, el futur i el present es converteixen quasi en una presó, no? Una cosa angustiant. Llavors, bueno, en el llibre intento proposar o exposar que el fet que Déu ens otorgui temps és una manera d'empuixar-nos en el bon sentit, molt carinyós, com un pare que ens diu, segueix caminant, ja veuràs, anem junts. Veuràs que més endavant tindràs altres oportunitats, ho arreglarem, o podràs fer això, o podria ser és positiu el temps, no? Més que negatiu.
És com viure-ho amb calma, no? O sigui, de viure el desenvolupament de la vida, no? Personal, no? Per exemple, amb aquest exemple que dius, no? De quan potser ens passa alguna cosa que no està dintre dels nostres plans, no? Però que després
Sí.
trobes amb el temps, no? Amb la perspectiva del temps pots trobar una explicació, pots dir, en aquell moment em passava això i potser Déu ja m'ho estava dient i jo no m'assabentava o no era del tot conscient, no? De per què m'estava passant això.
Totalment. Sí, hi ha tantes històries que un quan les escolta, moltes vegades escolta com han sigut. T'expliquen ja al final, perquè t'expliquen una història de com ha anat, no? Tantes pel·lícules fan això, no? Estic pensant en aquesta pel·lícula dels jugadors de rugbi que es van estrellar als Andes,
Sí,
no?
sí, sí, sí.
Quan t'expliquen la història, te n'adones compte de totes les microhistòries, els micromoments, les petites decisions, i com en el dia a dia, inclús d'una tragèdia, hi ha tants moments de llum, d'oportunitat, de decisions que es poden viure amb Déu i amb els altres per tirar endavant, i et sorprens de com la gent diu sempre, bueno, semblava que no me'n sortiria, i fixa't que va passar això, vaig poder fer allò, aquella persona em va ajudar, vaig entendre que Déu m'acompanyava d'aquesta manera, aquest metge que va venir, bueno, hi ha tantes maneres que efectivament és el que tu dius, de que podem viure amb més calma, i és una invitació al llibre també a viure efectivament amb aquesta calma, de que hi ha més vida dins d'on allà on sembla que no hi ha vida.
Gerard, una altra de les cites recurrents en el llibre és Antonio Machado. No sé si és un dels teus poetes de capçalera, però també el cites de manera reiterada.
És un autor que és d'una gran sensibilitat humana, no? També per la biografia que ha tingut i per l'experiència personal, especialment amb la seva dona, que va morir molt jove. i bueno, s'ajunten experiències dramàtiques amb una gran sensibilitat humana. Per tant, bueno, a l'hora d'exposar un llibre que té a veure també amb l'antropologia, amb com és la persona i com interpreta la persona la pròpia vida, els poetes, en el fons, són els que sintetitzen en poques paraules grans idees, grans coses molt, que són molt veritat.
I la figura de Maria, també, que també és present, no?, en algun dels
Correcte.
capítols.
Sí, al llarg del llibre també volia fer que un dels fills conductors fos la Sagrada Escriptura, l'Evangeli, no? I bueno, m'havia plantejat diferents personatges, diferents maneres de que això fos possible, de que l'Evangeli estigués durant tot el llibre, i buscant algun personatge que visqués dins dels plans de Déu, amb aquesta llibertat, realment buscant aquí, buscant allà, sempre m'adonava compte que la persona que millor ho havia viscut era la Mare de Déu, no? I després de Jesucrist, evidentment. Però viure una persona que no és Déu i que viu dins dels plans de Déu, realment la vida de Maria és impressionant. I per això vaig posant exemples de la seva vida.
Per últim, com l'has estructurat per la gent que ens escolti i que senti la curiositat, no?, de comprar el llibre, que de
Sí.
fet des del Paraules de Vida el recomanem vivament, aquest Tria la vida de Gerard Jiménez. Com has estructurat? Perquè deies, no?, tu ja tenies una estructura ja fa un any de tota la teva formació, de tota la teva feina. Com el tenies estructurat i com finalment és el llibre?
Doncs el llibre està dividit en 5 capítols. El primer és una invitació a descobrir que els plans de Déu són molt amples, que els manaments i les coses que surten a l'Evangeli de què ens demana Déu són maneres de dir-nos que ell té uns plans de felicitat i de bondat per nosaltres que són realment molt amplis, no? Per tant, és descobrir aquesta amplitud dels plans de Déu, és el primer capítol. El segon és adonar-nos compte de que la llibertat que Déu ens dona per viure dins dels seus plans és una cosa que a ell li agrada, vull dir, és una cosa que ell ens dona. La llibertat és un do i, per tant, és una cosa que nosaltres hem d'acceptar, de rebre i, per tant, de posar en marxa i de
Val.
posar-ho en pràctica. Per tant, Déu disfruta de la nostra llibertat, és el segon capítol. El tercer és, bueno, sabent això, una invitació a ser audaços, a ser valents i a tenir empenta en la vida, no? No necessàriament a fer coses molt difícils o que requereixen una gran inversió de temps o de diners, sinó ser valents i de proposar coses allà on estem, no? Això per portar el regne de Déu i la bellesa d'aquest món viscut amb Déu allà on estem. Per tant, aquest és el tercer capítol, aquesta valentia. El quart capítol és, bueno, per la gent que digui, ok, però jo tinc problemes i ara mateix ho estic patint o tinc una situació difícil. Bueno, quan les coses es posen difícils, com viure aquesta llibertat? O si aquesta llibertat en aquests moments ha desaparegut, no ha desaparegut, doncs bueno, una invitació a redescobrir i a descobrir que, això que hem comentat abans, que segueix havent-hi vida quan hi ha dificultat. Aquest és el quart capítol. I el cinquè és una invitació a comptar amb els altres per descobrir aquesta voluntat de Déu i per descobrir també dins nostra la voluntat de Déu que ja està dins nostra tantes vegades, no? Per tant, preguntar a vegades al marit, a un amic, als avis, als pares, bueno, i saber el que ells volen de nosaltres és una manera de dir, bueno, Déu et pot dir si vols ser bona persona, vols fer alguna cosa, però comença per allò que pots fer amb els teus veïns, els teus companys, no? I molt especialment el consell també és, lògicament, des de l'acompanyament espiritual, no? És un recurs que l'Església recomana moltíssim, precisament perquè sap que la vida cristiana és molt àmplia i es pot determinar de moltes maneres. Per tant, escoltar el consell d'una persona sàvia i competent dins de l'Església, que pot ser això, des d'un mossèn, també un laic, un amic que realment viu la fe i també pot fer aquest acompanyament espiritual, doncs és una manera de seguir ampliant aquesta capacitat de veure el món des d'aquesta òptica. I aquest és el cinquè capítol.
Gerard, se'ns ha acabat el temps. Gràcies
Molt bé.
per haver-nos acompanyat, per haver-nos presentat aquest Tria la vida, una invitació a moure's amb llibertat dels plans de Déu, un llibre que està editat recentment per Albada Editorial, i des d'aquí, des del Paraules de Vida, el recomanem. En Gerard, com dèiem, que ens atén avui des de Roma, al Paraules de Vida. Gerard, gràcies i molta sort.
Ha estat un plaer. Moltes gràcies, Emili. Que vagi molt bé.
El comentari de Francesc Romeu.
Com sempre, abans de marxar, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Ahir mateix dissabte, i seguint la convocatòria que va fer el papa Lleó XIV en la seva benedicció Urbi et Orbi del passat diumenge de Pasqua, proposant de fer una vetlla de pregària per la pau en el món, a molts llocs del planeta i també de Catalunya es van celebrar pregàries i misses amb aquesta intenció. I amb molta preocupació per la situació mundial a les portes del que podria ser un nou conflicte bèl·lic mundial. També aquesta setmana l'Arquebisbat de Barcelona ha estrenat una pàgina web oficial per tal de preparar ja la visita del papa Lleó XIV el proper mes de juny, el dimarts 9 i dimecres 10. La pàgina porta per títol el que serà possiblement el lema d'aquesta visita, Aixeca la mirada amb el papa Lleó XIV, que és una frase que ha sortit del text d'una carta del cardenal Joan Josep Omella que diu: acollim el papa Lleó i alcem la mirada cap a la torre de Jesucrist. Deixem que l'amor de Déu penetri en els nostres cors i ens impulsi a transformar el nostre món. Segons el que ja hem pogut veure, es tracta d'una nova plataforma que ofereix informació per fer-se voluntari, gestionar donatius i preparar espiritualment l'arribada del pontífex a la ciutat. L'Arquebisbat de Barcelona ho ha fet públic aquest dimarts passat, 7 d'abril. Segons informava el full dominical de diumenge passat, la nova plataforma oferirà orientacions pràctiques de l'esdeveniment a mesura que la Santa Seu autoritzi oficialment ampliar les informacions i detalls del viatge papal. De moment, els apartats que es troben disponibles són la inscripció de voluntaris i l'oferta de donatius. Pel que fa a la inscripció de voluntaris, fins a finals de març es feia de manera centralitzada a través de la web de la Conferència Episcopal Espanyola. A partir del mes d'abril, la inscripció es deriva a cada diòcesi implicada i per això s'ha activat un enllaç específic per Barcelona. En relació amb els donatius, fins a finals de març, també gestionaven de manera centralitzada. A partir d'abril es podran fer directament a les diferents diòcesis implicades. Tal com diu l'Arquebisbat de Barcelona, els donatius són un acte de generositat i corresponsabilitat de tots per ajudar-nos com a diòcesi a sufragar l'esforç que comporta organitzar, també econòmicament, un acte d'aquesta magnitud. En la pàgina podeu trobar diverses maneres de fer-ho i penseu que aquests donatius es podran desgravar fiscalment. També en el mateix full dominical s'especificava que a Barcelona els donatius no tindran cap contraprestació durant la visita del Sant Pare a Barcelona. A més, s'agraeix explícitament qualsevol ajuda rebuda per fer possible l'organització de l'esdeveniment. Quan la Santa Seu ho autoritzi, esperem que serà a finals d'aquest mes d'abril, s'ampliaran les informacions pràctiques que apareixeran a aquesta nova pàgina web. En concret, s'especificarà la manera d'aconseguir les entrades. Pel que es pot avançar, aquestes entrades seran nominals i gratuïtes. Es preveu que hi haurà un acte més massiu, obert a tothom, al qual només es podrà accedir amb una inscripció prèvia. A més, a partir de finals d'abril i inici de maig, les parròquies també rebran materials catequètics i pastorals. També es podrà descarregar des d'aquesta nova pàgina web un llibret amb catequesis per adults, així com material també per infants, adolescents i joves. Finalment, també es distribuiran subsidis litúrgics amb pregàries relacionades amb la visita papal que ajudaran a preparar els cors per acollir el successor de Pere entre nosaltres i es podran utilitzar tant a nivell personal com comunitari. Per acabar, una altra notícia. Seguint la línia ja iniciada pel papa francès de posar dones al capdavant de serveis i organitzacions vaticanes, el papa Lleó XIV, la setmana passada, el dimecres sant, 1 d'abril, va nomenar com a nova directora de la Direcció de Recursos Humans de la Santa Seu a la doctora Paola Fanelli, experta en finances i que s'incorporarà amb un càrrec directiu a la Secretaria d'Economia del Vaticà. Fanelli és una dona que compta amb una sòlida trajectòria en canvi organitzacional, amb una àmplia experiència acadèmica i en comunicació. Graduada amb honors el 1989 per la Universitat Bocconi de Milà, en investigació operativa, va treballar a Accenture en l'àrea de canvi d'organització i el redisseny de processos de recursos humans en diversos sectors industrials. També compta amb experiència en el sector bancari, on va treballar com a gerent al programa per a Mediocrèdit Central en la fusió entre el Banc de Sicília i Sicil Casa. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Gràcies a la col·laboració de tots vosaltres, amb goig i humilitat, podem dir que l'Església de Barcelona pot continuar amb força la seva labor pastoral. A tall d'exemple, en el darrer any, les parròquies de l'arxidiòcesi han celebrat més de 250.000 eucaristies i s'hi han administrat més de 10.000 altres sagraments. A nivell educatiu, podem destacar que més de 110.000 infants i joves es formen en un total de 180 centres, escoles parroquials i religioses, facultats eclesiàstiques, universitats i instituts superiors. L'activitat caritativa de l'Església i a l'arxidiòcesi és molt rellevant. Ha arribat a més de 500.000 de persones en situació de pobresa. A més, més de 43.000 persones han estat acompanyades en la seva recerca de feina i oportunitats laborals. Ja ha començat la campanya de la declaració de la renda i ara és un bon moment per pensar en les necessitats que hi ha al nostre voltant. Entre tots podem ajudar els que més ho necessiten. Des de l'Església ho podem fer amb el vostre suport. Podem seguir la nostra missió evangelitzadora i tasca social. El vostre suport és fonamental i podeu expressar amb un petit gest quan feu la vostra declaració, marcant la creu a la casella destinada a l'Església. Si marqueu alhora la casella de l'Església i la de fins socials, també contribuireu al bé de tots. Us animo, doncs, a marcar les dues caselles. L'Església du a terme una tasca ingent i necessita recursos. Gràcies a Déu, la vostra contribució permet d'arribar a molts llocs amb necessitats socials on no pot arribar l'administració. Quan ens ocupem de les necessitats dels més vulnerables, ens ocupem de Jesús. En l'Evangeli de Mateu llegim aquesta gran sentència: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho fèieu. L'Església segueix la missió que ens va encomanar Jesús: atendre el desvalgut i anunciar-li la bona notícia. Moltes persones responen a la crida que ens fa Jesús i es fan voluntàries i treballen inspirant-se en els valors cristians. I ho fa no només donant un servei eficaç, sinó regalant el més important, l'amor. Un amor que es transmet amb una mirada, amb un somriure, amb un gest. Aquest amor, quan el rebem, ens transforma, endolceix vides amargades i dona coratge als desvalguts. Sentir-se part d'això és entranyable i no té preu. Moltes persones, gràcies a la labor de l'Església, de vegades passen de ser persones ajudades a col·laborar activament en la preciosa tasca d'ajudar-nos els uns als altres. Benvolguts germans i germanes, donar suport a l'Església és sobretot anunciar la bona nova de l'Evangeli i transmetre esperança que ve de Jesús, el Fill de Déu, que camina amb nosaltres. Siguem com el gra de mostassa que apareix a l'Evangeli. La minúscula llavor de mostassa creix fins a arribar a ser un arbre en el qual els ocells fan niu a les seves branques. Tant de bo que, com Sant Francesc d'Assís, sapiguem transformar els nostres anhels en camins de pau, fraternitat, amor a Déu i amor als germans, atenent especialment els qui més es necessiten. La vostra ajuda, certament, donarà molts fruits inimaginables i abundants.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.